Ràdio Estel.
Molt bona tarda a tothom. Passa un minut i mig de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Què tal? Salutacions, benvinguts al programa 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui dimarts parlarem d'un dels temes que més preocupen els ciutadans, l'ocupació. Analitzarem amb el nostre advocat de capçalera com el govern espanyol fa front a les llargues cues d'atur. En principi ho està fent amb lleis que intentarem desgranar tot seguit. Parlarem de la reforma laboral, parlarem de la llei de l'emprenedoria aprovada pel Consell de Ministres divendres passat. Aquesta normativa és la millor recepta per fer front a l'atur? Tot seguit, el 7:45, no us ho perdeu. Abans us recordem que tenim a les vies de sol Jordi Carretero, el Víctor Caselles, el Víctor García a la redacció i producció i un dia més a la sotsdirecció, la Sara Cruz. Sara, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Mercè. Com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé.
Escolta, estàs mirant, què et passa?
No, estic... Saps què estava fent?
Què estaves fent? Jo et veia aquí mig distreta, no puc
creure. Estic mirant el mòbil perquè sempre estic atenta a les últimes notícies que hi pugui haver. Sí. S'ha d'estar connectat 24 hores.
Molt bé, Sara, així m'agrada que ens poses al dia de tot el que passi.
Ara mateix.
Avui és actualitat.
Doncs avui és actualitat el José Miguel Mestre i és advocat laboralista de Segardor, i a veure si ho diem bé, advocats.
Doncs sí, amb ell compartirem totes aquestes normatives que han sacsejat l'actualitat política aquestes últimes setmanes. Unes normatives, com us explicàvem en la introducció del programa, en el sumari del dia, que intenten fer front a aquestes llargues cues d'atur que cada dia més són més llargues. Per tant, amb el José Miguel Mestre intentarem desgranar doncs, la reforma laboral, la llei de l'emprenedoria, una cimera que també hi ha hagut molt important avui a París entre Espanya, França i Alemanya per fer reactivar l'atur juvenil. Doncs amb el José Miguel Mestre repassarem aquest tema, però abans la Sara ens posa al dia amb els seus titulars.
La informació del dia, el 7:45.
Doncs ja ha acabat al Palau de la Generalitat la reunió convocada pel president de la Generalitat per fer front a la llei orgànica per la millora de la qualitat educativa, la LOMSE, impulsada pel ministre José Ignacio Wert. En aquesta trobada, en la qual hi han participat tots els partits parlamentaris, menys el Partit Popular i Ciutadans, i també representants de la comunitat educativa, també s'ha parlat sobre les retallades en l'ensenyament públic. I avui hem sabut que el dèficit de l'Estat ha pujat tot i les retallades. Els deutes estatals superen ja els 25.000 milions d'euros i el dèficit se situa a l'abril en el 2,38% del PIB, segons les últimes dades del Ministeri d'Hisenda. Aquest increment s'explica per una caiguda dels ingressos, sobretot de l'impost de societats, i un increment també de les despeses. Més temes de l'actualitat. Aquest dimarts, els Mossos d'Esquadra han detingut un agent de la policia local de Girona, de baixa, com a presumpte autor de la mort de la seva cunyada de 38 anys. Es tracta d'un home de 52 anys, veí de Vilabreix, que també hauria ferit de gravetat la seva dona, segons sembla. El presumpte autor del crim ha matat la dona del seu germà tallant-li el coll i després ha ferit amb arma blanca la seva dona. Els Mossos han detingut el presumpte autor del crim a l'Hospital de Santa Caterina, on ell mateix havia portat la seva dona ferida. I segons hem sabut aquesta tarda, l'Audiència de Barcelona ha ordenat reobrir el cas de l'accident de tren de Castelldefels la nit de Sant Joan de l'any 2010, en què van morir 12 persones i una vintena més van resultar ferides. El tribunal estima parcialment un dels recursos d'un dels familiars i ordena que es citi a declarar els perits que van signar els diferents informes tècnics que es van incloure en el sumari del cas. Un cop realitzat aquest tràmit, la jutge instructora donarà de nou un arxiu o continuarà amb la investigació. Mariano Rajoy clausurarà avui a París un fòrum on els ministres d'Economia i Ocupació de França i Alemanya debaten sobre l'atur juvenil a Europa. Aquesta és la primera de les tres jornades que es faran per intentar pactar un pla que pot aportar crèdits amb condicions especials per a les empreses que contractin joves a través del Banc Europeu d'Inversions. L'objectiu és mobilitzar 60.000 milions d'euros.
I en clau esportiva, Sara.
Sí que se m'ha acabat la música, Mercè. M'he allargat tant avui. Doncs el mercat de fitxatges està frenètic. Deulofeu podria anar cedit a Borussia Dortmund i Bartra, Thiago, Tello i Montoya pressionen per jugar més la pròxima temporada, aprofitant que ara tenen el moment de marxar cedits o fitxats altres equips. Es parlarà amb el club quines són les alternatives per la temporada vinent, sobretot les de l'hispano brasiler, que afirma que després de l'europeu decidirà el seu futur.
Per cert, avui també hem escoltat a Neymar, Sara. T'agrada Neymar pel Barça?
Sí, jo crec que serà una bona aportació. Sí, doncs tot avui... el que sigui renovar-se és bo.
Doncs, i renovar-se d'aquesta manera, benvingut sigui, eh? Neymar ha dit avui textualment que compleix un somni jugant al Barça. El nou jugador blaugrana ha parlat al Brasil en un acte on ha presentat les seves noves botes. L'esperem aquí, eh, Sara? El Neymar?
Digue'm, perdona, és que m'estava parlant el tècnic.
Sara, oi, està... Avui et tenim una mica dispersa, eh?
És que el tècnic m'estava parlant pels cascos.
Mare meva, Jordi... No me la distregui, si us plau. Vinga, va, nosaltres ara el que fem és marxar cap a la Ràdio Principat perquè el ministre d'Afers Exteriors d'Andorra, Gilbert Savoy, anuncia un nou memoràndum pel juny sobre l'acostament amb la Unió Europea. Des de Ràdio Principat ens informa Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. El ministre d'Afers Exteriors d'Andorra, Gilbert Savoia, ha anunciat que el govern andorrà està treballant per presentar al juny un nou memoràndum sobre l'acostament a la Unió Europea, que inclourà una anàlisi sobre les dues opcions donades per la Comissió Europea, és a dir, l'acord d'associació i la integració a l'espai econòmic europeu.
Estem elaborant aquest memoràndum. La idea és que el puguem fer circular durant el mes de juny. Està ja en la fase final, diguéssim, una mica de cuina interna. També doncs, a compartir doncs, amb tots aquells actors doncs, interns doncs, també que volem associar, perquè creiem que ha de ser una posició doncs, que reflexi un consens tant en l'àmbit polític com més enllà, si és en la mesura del possible. I, per tant, doncs, estem en aquesta recta final per poder-ho fer comunicar ja durant el mes de juny.
Savoia ho va explicar durant la seva intervenció en el marc de la jornada sobre els petits estats europeus i la Unió Europea, organitzada per la Càtedra Crèdit Andorrà IEC i que es va celebrar ahir al CIDOP a Barcelona. El titular d'Exteriors també va avançar que en les properes setmanes el govern iniciarà negociacions amb nous països de la Unió Europea per signar convenis de doble imposició al marge de les ja iniciades amb Espanya i Portugal.
Gràcies, Carme. Doncs acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les properes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Avui és un dia d'aquells difícil de predir en què hem tingut tot tipus de temps segons l'indret a Catalunya. L'hivern amb fred, neu i cel gris s'ha imposat sobretot al Pirineu, mentre que el sol llueix encara sobretot a les comarques de la meitat sud del país. Demà sol al matí, tarda de ruixats al nord i temperatures una mica més baixes que les d'avui degut a diversos sistemes frontals que travessaran Catalunya. Dijous la situació pot tendir a millorar, però no del tot, i de cara a divendres podria augmentar el vent del nord. Les temperatures, per tant, no repuntaran de manera clara fins al cap de setmana.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. En les relacions mercantils, el principi de gratuïtat i la lògica del do poden i han de tenir espai en l'activitat econòmica ordinària. Aquesta és una exigència de l'home en el moment actual, una exigència de la caritat i de la veritat al mateix temps. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Aquí. Aquest dimecres de 8 a 10 del matí no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. Valorarem la reforma educativa amb el director del Secretariat per a l'Ensenyament de la Religió Catòlica de Catalunya, Pere Micaló. A la tertúlia ens acompanyaran també Josep Lluís Marriera, Lluís Batlló i Josep Maria Noguer. A les 9 ens visitarà Maria del Mar Bonet, que acaba de sumar-se al centenari del poeta mallorquí Bartomeu Rosselló Pòrcel. També parlarem de temes educatius amb Irene Balaguer, presidenta de l'Associació de Mestres Rosa Sensat. I tindrem en l'última mitja hora l'espai naturalment amb el doctor Miquel Pros. Tot això i molt més aquest dimecres de 8 a 10 del matí en el primer cafè de Ràdio Estel. Despertem la informació perquè no et perdis el dia.
Aquest diumenge 2 de juny, 6a Fira del Llibre Vell i Novetats Editorials a Bellprat, Vila del Llibre. Xerrades amb autors, recitals de poesia, contacontes infantils, òpera en directe, intercanvi de punts de llibre, exposicions, el centenari Salvador Espriu i Joana Raspall, servei de bar i restaurant i molt més. Aquest diumenge a Bellprat, 6a Fira del Llibre Vell i Novetats Editorials, la primera pàgina de 1001 històries. Més informació a amicsdebellprat.com. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Doncs quan falten gairebé 3 minuts per arribar a 3:15 del vespre, avui parlem amb José Miguel Mestre, ell és advocat laboralista de Sagardó i Advocats. El José Miguel és el nostre advocat de capçalera, tots ja el coneixereu, per això volem fer avui amb ell un repàs de totes aquelles notícies que han sorgit aquests darrers dies per fomentar l'ocupació. José Miguel Mestre, molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Mercè, com estem?
Molt bé, avui ens acompanyes via telefònica per qüestions d'última hora, però t'agraïm doncs, que ens hagis atès, que hagis atès la trucada del 2 de 8.
A vosaltres.
José Miguel, tenim 4 temes, hem detallat 4 temes, perquè clar, déu-n'hi-do tots els temes que han sorgit aquests dies relacionats amb l'economia. Et sembla si comencem amb aquesta llei d'emprenedoria que es va aprovar divendres passat, aquest avantprojecte de la norma que inclou incentius fiscals, agilització de tràmits i nous permisos de residència. Què podem esperar d'aquesta llei, José Miguel?
Home, doncs mira, el primer de tot és un avantprojecte que s'està esperant moltíssim per part de pimes i micropimes, és a dir, pel teixit que representa el 90% del teixit empresarial d'Espanya. És una demanda sol·licitada pels autònoms des de fa molt, molt temps, perquè clar, per la creació de les empreses que es puguin crear en un termini de 24 a 48 hores, fins ara era una autèntica quimera, perquè entre tràmits amb el registre mercantil i altres organismes de l'administració, trigaves més o menys entre un i dos mesos. Per tant, l'agilització en aquest sentit és molt positiva. Què en podem esperar? Home, el que comentaves, és a dir, mesures fiscals, tot el ventall que tenia, en destaco dues o tres. La primera, el fet de no pagar les factures, és a dir, el diferiment en el pagament fins que no es cobri, un reclam per part dels autònoms des de fa moltíssim de temps. La segona, el tema dels business angels, no? El sentit que amb persones físiques puguin invertir en projectes empresarials de tercers, podent-se deduir que això de renta fins a un 20%. Per exemple, una mare que vulgui invertir fins a 20.000 euros, jo què sé, en el projecte del seu fill, es podrà descomptar doncs, 4.000 euros en el cas de la seva renta, no? Per exemple. D'altres, també, bonificacions en reinvertir beneficis, també una deducció fins al 10% de l'impost invertit. I d'altres, doncs, em destaco la limitació del risc personal, sí, en el sentit de que no tindràs tanta responsabilitat com fins ara. I més o menys és això. Després, evidentment, en termes de seguretat social, les bonificacions en les quotes, no? Però sobretot, i per sobre de totes les mesures fiscals, que també el tema dels terminis, jo crec que pels emprenedors és un tema que fins ara, doncs, a veure que era una empresa, esperar tants dies amb tots els tràmits, i ara esperar, i en comptes de fer-ho i d'endegar-ho quan abans millor, per exemple, aquesta és una mesura que al Regne Unit tu inverteixes un euro a una empresa ja pots crear i al cap de 24 hores pots començar a treballar. I això és una cosa que s'ha fet a imatge i semblança de la Unió Europea i que ho trobo molt, molt positiu.
José Miguel, un altre tema controvertit. Donar la residència a canvi d'inversions. Com has trobat aquesta iniciativa de la llei d'emprenedoria?
Home, està clar que intentar obrir les portes a ciutadans estrangers perquè puguin comprar deute públic està bé. És a dir, està clar que necessitem liquiditat, necessitem diners que entrin a les arques de l'Estat i aquesta mesura doncs, està força bé. Diu la norma, és a dir, l'avantprojecte diu, millor dit, que podran comprar deute públic per més de 2 milions d'euros i els que creixen un habitatge de més de 500.000 euros, és a dir, mig milió d'euros, doncs també puguin beneficiar-se molt per sobre del que hi havia fins ara de 160.000 euros que es va anunciar l'any passat.
Tanquem, si et sembla, la llei de l'emprenedoria. José Miguel, no sé si vols destacar-ne un altre tret important d'aquesta llei.
Bueno, jo crec que sobretot això, la legislació dels tràmits, que tot va més ràpid i que pot ser un impuls a la gent que té idees i vol endegar com més aviat sigui possible el seu projecte, no? I sobretot intentar ajudar a la gent que, al final, aquesta és una de les promeses que va fer Rajoy en la seva campanya electoral i que ha trigat gairebé, bueno, any i mig.
Un any i mig ja ha trigat aquest any.
Exacte. Ell va dir que la seva idea era, bueno, doncs, prometre d'alguna manera i intentava que els autònoms es comprometessin a endegar projectes, evidentment, i poder contactar almenys, com a mínim, un treballador. D'aquesta manera, doncs, a través de les micropimes, se sortiria de la crisi a la qual s'estava. No? Jo crec que és positiu, arriba una mica tard, perquè ja portem bastants en crisi, però bueno, benvinguda sigui, encara que sigui tard. No?
Una altra reforma de Mariano Rajoy, reforma laboral. El passat mes de febrer complia un any aquesta reforma laboral, el seu primer aniversari. Els sindicats carregant en xifres a la mà contra aquesta reforma. Tu creus que ha funcionat aquesta reforma laboral del govern de Mariano Rajoy?
Darrere de totes les opinions, evidentment, doncs hi ha diferents colors polítics i tal. Des del meu punt de vista, i des d'un punt de vista estrictament jurídic, penso que sí funciona. Sí funciona perquè, tot i que les dades són absolutament devastadores en termes de números d'ERO i bueno, el 25%...
I hi ha més aturats per producte interior brut.
Sí, sí, és una barbaritat. Però penso que hem tocat fons i et dic una cosa, aplicant... no dret comparat, però una comparativa amb l'estat alemany, ells van passar una situació, no igual, però sí de certa crisi, fa ara bé uns 10 anys, més o menys, i les mesures que van implantar van trigar, el que es diu ara els brots verds, van trigar al voltant de 3 anys a veure aquests brots verds, no? Van crear una sèrie de mesures, per exemple, el tema dels minijocs, que tan de moda s'han posat aquí,
sí,
etcètera. Però sí, vull dir que és una mica prematur fer una valoració en un any, s'ha de deixar temps al temps i s'ha de deixar, sobretot, que hi hagi un canvi de mentalitat. És a dir, jo crec que el teixit de les relacions laborals s'està canviant, el model fàbil s'està extingint, evidentment, hi ha moltes empreses que s'estan creant utilitzant les noves eines, xarxes socials, etc. I jo crec que aquest és el futur, no? Aquest és el camí a seguir. En aquest sentit, sí, penso que si no s'hagués fet res, és a dir, aquesta... diguéssim, la conclusió seria, o el flash seria, aquesta modificació, aquesta reforma laboral s'hauria d'haver fet en època de bonança econòmica. Sempre dic el mateix, no? Em sembla que ho he dit alguna vegada, però fer-ho en moment de crisi, evidentment, afegeix molt més parats a la situació que hi ha actualment, incrementa el rati d'aturats, no? Però si s'hagués fet en moment de bonança, és a dir, abans del 2007-2008, la situació hauria estat diferent, hauria dotat de més elements de flexibilitat, sobretot pels empresaris, a l'hora de, en comptes d'aplicar un ERO extintiu, doncs buscar altres fórmules de flexibilitat interna, ja sigui modificacions substancials col·lectives, ja sigui, doncs, fins i tot un ERO suspensiu, etc. No? Jo crec que, en aquest sentit, arriba tard la reforma i haurem d'esperar a poc que vagi que vagi fent el seu curs.
José Miguel, mestre advocat laboralista de Sagardó i Advocats, estaves apuntant al tema dels minijobs, si et sembla, marxem també cap a aquesta cimera que ha tingut lloc avui a París, que ha estat present el president del govern espanyol, Mariano Rajoy. És fet, ell l'ha clausurat al fòrum on els ministres també d'Economia i Ocupació de França i Alemanya hi eren presents. Sara, s'ha parlat dels minijobs, oi?
Doncs sí, precisament en el debat posterior entre els ministres, la ministra alemanya d'Ocupació ha apostat per dedicar la lluita contra l'atur juvenil a la Unió Europea 16.000 milions d'euros d'ajuts europeus ja adjudicats als estats membres, però que encara no s'han utilitzat. La ministra ha defensat el model alemany de flexibilitzar el mercat laboral i, com dèiem, fomentar aquests minijobs perquè moltes persones que estaven a l'atur des de fa molt de temps, segons ella diu, han trobat feina. També ha demanat una implicació més gran del sector privat i també de les empreses del treball temporal.
José Miguel, més minijobs a l'estat espanyol, sí o no?
Doncs jo penso que a la llarga no. És a dir, els minijobs, el que no s'està explicant és que els minijobs a Alemanya serveixen com a mesura transitòria. És a dir, una persona jove que no tingui feina li pot servir, no? És a dir, evidentment, no? No tens feina, doncs un minijob amb unes certes característiques molt concretes et pot servir per servir de plataforma per arribar a un lloc de treball, diguéssim, estable, que no sigui aquest, no? És a dir, un lloc de treball amb una jornada completa, amb una contractació indefinida, etcètera. El minijob com a tal, el que està passant a Alemanya és que moltes persones que tenen aquest tipus de contracte es veuen estancades, és a dir, no surten d'aquest tipus de contracte. Per tant, primer, s'hauria d'analitzar per què succeeix això, perquè no es pugui traslladar a l'estat espanyol. Segona, sí minijobs a curt termini, però a llarg termini crec que pot ser un problema. És a dir, si serveix com a introducció dins del mercat laboral o reintroducció, perfecte. Però a partir d'aquí hauria d'haver algun tipus de mesura per fer el trànsit cap a una feina, diguéssim, entre cometes, normal. És a dir, amb un contracte, doncs això, indefinit, amb unes condicions normals, sota conveni, que ja dono pas, jo crec que l'últim punt de la reforma, aquest últim comentari respecte a conveni.
José Miguel Mestre, advocat laboralista, ja arribem a la part final d'aquesta mini-entrevista. Tema convenis col·lectius. Patronals i sindicats no van tancar divendres passat l'acord per desbloquejar els convenis catalans. Què ens en pots dir?
Bé, el que s'ha signat el 23 de maig és un acord que no sé si dir-li declaració d'intencions o què. El problema està en que el dia 7, millor dit 8 de juliol, molts convenis, al voltant d'uns 200 convenis que afecten més o menys de 3 milions de persones, veuran com pel fet d'expirar aquest conveni que ha estat denunciat i no continua, desapareixen les seves condicions de treball. Llavors l'empresari té dues opcions, objectivament hi ha dues solucions. O bé les seves condicions es contractualitzen, és a dir, haurem d'anar a el que estigui previst al contracte de treball i el que no estigui previst allà és l'estatut, amb uns salaris mínims, etc. Per tant, és un tema que evidentment no agrada als sindicats. Jo crec que segur que s'arriba a un acord abans del 8 de juliol, però el que s'ha signat fins ara és, diguéssim, la voluntat de que no s'enquisti la situació que està absolutament bloquejada respecte a aquests convenis col·lectius que estan denunciats i amb una data d'expiració certa. I penso que al final trobaran la sortida. Hi ha molta gent atrapada en aquest sentit. I fins i tot en termes de seguretat jurídica, doncs obre les portes a moltíssimes i diferents solucions. Realment és bastant complicat des d'un punt de vista tècnic donar una sortida a un conveni que expira, és a dir, què s'ha de fer amb els treballadors, no? O sigui, ens estem trobant amb moltes consultes d'empreses que estan en aquesta situació i s'ha d'analitzar cas per cas.
José Miguel Més, advocat laboralista de Sagardó i Advocats, moltíssimes gràcies al nostre advocat de capçalera del 2 de 8 per fer aquest repàs de la normativa més recent del govern espanyol per fer front a l'ocupació, a la desocupació. Gràcies, José Miguel, a reveure.
A vosaltres, bona tarda.
Doncs també avui teníem un ull pendent a la cimera per fer front a la llei Wert, una cimera conjunta i comuna que Artur Mas doncs, ha volgut convocar. I és que ja ha acabat al Palau de la Generalitat. El govern català ha donat als partits una llista de propostes per esmenar la llei Wert. El Congrés dels Diputats serà.
Doncs sí, els ha proposat que defensin el sistema d'immersió lingüística, que presentin un seguit d'esmenes a la llei Wert durant la tramitació del projecte al Congrés, que tenen com a objectiu que el sistema educatiu català continuï sent tal i com és ara. El plantejament ha sortit a la cimera contra la Llei Orgànica per la Millora de la Qualitat Educativa, la LOMCE, que té reunits al Palau de la Generalitat el govern Esquerra, el PSC, Iniciativa i la CUP, a més també d'una representació del Consell Escolar de Catalunya. Com deia en Mercè, aquesta cimera ja ha acabat. Sobre la polèmica reforma s'ha pronunciat avui el conseller de Presidència i portaveu del govern català, Francesc Homs, que ha assegurat que no descarten desobeir la nova llei d'educació del govern espanyol.
Nosaltres no podem descartar cap hipòtesi, perquè aquesta és una ofensiva, doncs, amb tota regla i amb dimensions històriques del que ha estat un dels tresors que hem construït entre tots i moltíssima gent de procedència i signe diferent que tenim a Catalunya, que és un model de convivència i d'escola catalana, doncs, que a més dona uns resultats que es poden contrastar i que són coneguts.
El paquet d'esmenes elaborades per tècnics del Departament d'Ensenyament busquen modificar 12 articles i també una disposició addicional de la LOMCE que fan referència a l'ensenyament del català, també el currículum escolar i la distribució de competències i modalitats d'avaluació, entre d'altres aspectes.
Doncs canviem de qüestió, perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un agent de policia local de Girona de baixa com a presumpte autor de la mort de la seva cunyada de 38 anys.
Doncs si es tracta d'un home de 52 anys, veí de Vilablareix, que també hauria ferit de gravetat la seva dona. Segons sembla, el presumpte autor del crim ha matat la dona del seu germà tallant-li el coll i després ha ferit amb arma blanca la seva pròpia dona. Els fets han passat poc abans de les 9 del matí en una casa situada al carrer Montseny de la urbanització del Llac del Cigne de Caldes de Malavella. Allà hi havia les dues filles també de la víctima mortal. Una veïna explica que han escoltat crits i que han arribat els familiars plorant i nerviosos. El presumpte agressor estava de baixa de la Policia Municipal de Girona des de l'any 2006. Tenia la invalidesa per problemes del cor i pel que fa a la seva dona havia decidit separar-se'n i s'havia instal·lat temporalment a casa dels seus cunyats.
D'altra banda, continua la investigació dels Mossos d'Esquadra pel cas de la dona trobada morta ahir al vespre al seu domicili de Valls, a l'Alt Camp. Presenta un tall al coll produït per una arma blanca, segons han informat fonts de la investigació. I continuem a casa nostra perquè les Terres de l'Ebre han estat declarades reserva de la biosfera. El Comitè Internacional del Programa Home i Biosfera de la UNESCO ho ha decidit en el debat d'inclusió de nous espais en aquesta categoria.
Doncs sí, Mercè, de fer les Terres de l'Ebre amb el Delta com a principal atractiu ja tenien la recomanació del comitè i, per tant, s'esperava aquesta decisió favorable. Es tracta d'una zona d'unes 368.000 hectàrees de superfície que compta amb una població de 190.000 habitants i abraça el Delta i la Conca de l'Ebre, que és el riu més cabalós de la península.
I en Crònica Internacional us destaquem que Moscou ha trigat poques hores a respondre a la decisió de Brussel·les d'aixecar l'embargament d'armes a Síria per ajudar a armar els rebels. El govern rus ha anunciat que enviarà míssils antiaeris a Síria per dissuadir una intervenció estrangera al país.
Doncs sí, el viceministre d'Exterior rus ha dit que els míssils eren un factor estabilitzador que podria dissuadir, com deies, alguns impulsius d'entrar en conflicte. Segons Moscou, la decisió de la Unió Europea complica les perspectives de cara a la Conferència de Pau de Ginebra.
Doncs fins aquí la informació, fins aquí avui el 2 de 8 i avui ens acomiadem amb música perquè avui és l'aniversari, serà de
Kylie Minogue.
Home, Kylie Minogue, qui no
Déu
la coneix,
no,
eh?
Sí, sí,
actriu,
ja.
Cantant...
Sí. Saps on la vam conèixer? Aquella sèrie Neighbors, que
home,
es feia... Mare de Déu, jo era petita i tot ja... I ara fa 45 anys.
45 anys, doncs nosaltres avui ens acomiadem al programa i felicitem a Kylie Minogue amb el You Are My Heart. Sí, doncs, Sara, que vagi molt bé, oients. Gràcies, ens hi tornem a posar demà més informació.
Bona nit.